3 i l'astròleg.
Albert Beorlegui, bon dia.
Molt bon dia, Xènia. Què
com tal? Estàs?
Bé, força bé, evident. El virant ja l'estiu, que ja el tenim aquí, pràcticament.
Jo també. Dalmases, bon dia.
Bon dia.
Tu com estàs?
Una mica més bé aquesta setmana.
Sí?
Sí, vaig animant-me.
Què ha passat?
Home, és divertit. T'ha passat coses divertides. S'ha estat temps.
Exacte. Dissabte a aquesta hora repassem la trajectòria de tres personatges destacats de la setmana. I el primer personatge és Napoleó. Parlem de Napoleó perquè demà farà 203 anys que els britànics el van empresonar i desterrar a l'illa de Santa Helena, on va morir 6 anys més tard. Saps què és això d'Almases o no?
Això és el Beethoven, no hi diuen?
Això és una peça que Beethoven va dedicar inicialment a Napoleó. Sí. Ens ho explicaven precisament els homes clàssics fa només dues setmanes, però quan Napoleó es va autoproclamar emperador, Beethoven va decidir canviar el títol de la simfonia.
Simfonia heroica, es deia. Uh-huh. Imposta per celebrar el record d'un gran home. El record.
El record, eh?
No un gran home, sinó el record, el que va ser un gran home.
Què ens en pots dir de Napoleó Dalmases?
Moltes coses, massa coses. No, perquè llegeixes...
A la una encara hi seríem,
sí,
no?
Sí, és un
hi ha molta
individu...
informació sobre
molta,
Napoleó.
Molta. I a més, és un home interessant. Uh-huh. Això també és una figura interessant de la història que va fer coses blanques i negres molt fosques. Molt fosques, però molt clares, per exemple. Home, com a títol anecdòtic és que era un cors, molt cors, molt antifrancès quan era jovenet, i es va convertir en un francès, molt francès, molt francès.
Un emperador francès. Per excel·lència, no?
Per exemple, quan tenia 10 anys el van portar a l'escola militar i li van haver d'ensenyar a parlar francès.
Ostres,
no parlava bé. Parlava un francès sempre amb un accent, una mena d'accent italià, es veu. Uh-huh. Estranyet. Era fill d'una família benestant. La seva mare tenia l'obsessió de la neteja, la higiene. Els feia banyar cada dia, cosa insòlita en aquell moment, perquè llavors en aquell moment es banyaven un cop al mes si calia, només si calia o si ho creien convenient, diguem-ne. Però aquest home és un home que, per exemple, és un apassionat romàntic, jo definiria que opta per la il·lustració com a forma de govern. De fet, ell tenia una frase que deia: teníem com a objectiu organitzar un gran sistema federatiu europeu, però va acabar en dèspota. Això sembla que la història es repeteix.
Sí,
sí.
Que ha passat més d'una vegada,
sí,
això.
Sí, volen fer federacions europees i llavors acaben fotent cops d'estat i en plan bestiota, no? Perquè, per exemple, aquest home, quan va voler-se fer emperador, va fer un referèndum i va guanyar-lo. Va guanyar-lo per massa vots i tot. Es veu que va comprar com 500.000 de vots a favor seu i va guanyar-lo segur. Per tant, és una bona manera també de fer un referèndum d'aquestes maneres que les fan.
Una de les coses que s'ha dit molt de Napoleó sempre és que va ser un gran estratega. Això sempre s'ha dit.
No ho sé, per
això... A nivell militar i etcètera, etcètera.
No ho sé, això els militars a mi no em tenen sense cuidado i més aviat m'amoïnen, però no m'hi fixo. Bueno, voldria que no existissin, vull dir, per tant, no em sembla que no m'hi fixo. Però Napoleó, que era un militar posat a polític, que no sé si sempre és bo, perquè hi ha el concepte, en canvi era un home que va fer coses bones, de les coses tal com siguin. És a dir, un home que va...
Com quines?
Per exemple, va incloure la idea de l'ensenyament universal, de secundari universal, per tots a les persones, fossin de la religió i de la classe social que fossin. El dret a l'ensenyament. El dret al vot democràtic masculí, de moment en aquell moment anaven així. La declaració dels drets i la creació d'un parlament, per exemple, no? Cada estat dels que ell pensava formar aquesta Europa Unida disposava d'una acadèmia que fomentava les arts, les ciències i els estudis. El descobriment de la pedra Rosetta egipci, per exemple, va ser ara fa el 15 de juliol, farà anys. Vaja, no es pot dir que fos un home que fos ineficaç. El que passa és que tot va quedar amb una promesa de gestió, com sol passar. Clar. De fet, hi ha una frase seva que és molt bona, que se li podria aplicar a ell mateix, que diu: un poble solament es deixa guiar quan hom li ensenya un futur. I llavors afegeix: un líder és solament un comerciant d'esperances. Per tant, no és un facilitador d'existències. Ell va ser això, bastant comerciant d'esperances. Però vaja, és una figura importantíssima i el dret napoleònic, per exemple, és vàlid i és útil i és una peça, es veu, fonamental per l'existència.
De fet, hi ha potser aquestes dues imatges de Napoleó, no? La més heroica i la més autoritària. No sé quina creus que ha passat més a la posteritat.
A la posteritat ha passat sempre l'autoritària. L'autoritària i no pas la democràtica i no pas la renovadora de les estructures socials a partir de la revolució. Però em sembla que s'ha de fer molt de cas totes aquestes qüestions que ell va deixar establertes i que s'han acceptat com a bones no només a França, sinó a tot arreu.
I que, de fet, sempre ens quedem amb la part final, no?, de les coses, i avui precisament el que parlem de Napoleó, perquè dèiem que no, que fa 203 anys que els britànics el van empresonar, el van desterrar a l'illa de Santa Helena, que és una illa que hi ha al mig de l'oceà Atlàntic i que és on va morir.
Sí.
Els seus últims anys van ser en aquella illa.
Sí, la baralla que tenia amb Europa per unificar-la sota el seu imperi, que també hauríem de veure aviam què volia dir això exactament, aquesta mena de dèria, ell deia que era per fer el bé, és a dir, per fer avançar Europa. Des d'un punt de vista racional, la raó és la que regeix, deia ell. No? Però, clar, en canvi, ell la raó la imposava. És una mena de despotisme il·lustrat posterior a la revolució que no s'acaba d'enganxar i els anglesos no s'hi van pas quadrar fàcilment, ni els alemanys tampoc.
Bé, Orlegui, la figura de Napoleó suposo que s'ha portat moltes vegades al cinema.
Sí, home, de fet és una figura gairebé com carismàtica, és com una figura gairebé llegendària, no? D'aquesta doble vessant que heu parlat, la vessant, diguem-ne, més com a conqueridor, respecte a la vessant més com a il·lustrat, òbviament, clar, a mi sempre m'he trobat més interessant aquesta vessant, diguem-ne, d'il·lustrat, però la que ha acabat transcendint a la història, evidentment, és la seva vessant, diguem-ne, com a militar, no? I jo, les coses com siguin, jo molta simpatia per els militars, per molt conqueridors que hagin sigut i per molts terrenys que hagin conquerit, com que sempre hi ha uns que perden, doncs jo, vaja, molta admiració no els hi professo, eh? Però sí que és veritat que sí, va contribuir aquest senyor, ni que sigui només pel tema de Champollion, la Pedra Rosetta, i que va ajudar a descobrir o a redescobrir un imperi que portava com molts anys oblidat i molts segles oblidat, que és Egipte, doncs jo em sembla que sí, que val una mica la pena. També és veritat que, clar, la figura de Napoleó, segons a on te la veiem, doncs és admirada, lluada. A França, evidentment, és tot una iconografia, pràcticament, o al contrari, diguem-ne, està qualificat també com un dels majors dèspotes i tirànics de la història, no? Per tant, evidentment, sempre hi ha la doble vessant. I sí, tal com comentaves, doncs el cinema l'ha tocat en moltes vegades. Possiblement una de les més famoses, però també una de les més discretes, va ser una pel·lícula de l'any 1954 que portava per nom Desiré.
Mi hermano Napoleone, también constituye un placer vuestra visita, ciudadano general.
No fue difícil. No sabía dónde ir.
Mi hermano quiere decir que no podía rehusar tan cortés invitación.
Desiré és una pel·lícula més allà discreteta, d'un senyor que es deia Henry Koster, que va ser un dels artesans del Hollywood dels anys 50 i que va protagonitzar en el seu moment amb Marlon Brando, que estava en el cim, per entendre'ns, de la seva carrera. Acabava de protagonitzar el Juli César de Mankiewicz, diria, amb l'obra d'en Shakespeare, i la Ley del Silencio d'Elia Kazan, que li va valdre el seu primer Oscar. I comptava amb un repartiment molt notable que també incloia la Jean Simmons i la Merle Veron. I explicava la història, doncs, una història d'amor de Napoleó amb Desiré Clary abans de conèixer a la famosíssima Josefina Beauharnais, que va ser, per entendre'ns, el gran amor de la seva vida.
Sí. Doncs Napoleó és el primer personatge de la setmana. Anem al segon, que és Carla Riba.
Ave humilis et potens. Tu et vas fer una pregunta.
Parlem de Carla Riba perquè dijous va fer 59 anys de la seva mort. Dalmases, què ens en pot dir un professor de llengua i literatura com tu, de Carla Riba?
Mira, Carla Riba és un dels grans mestres que admiro, un referent imprescindible a l'hora de fer la feina, un savi, un poeta, perquè sento una especial estima, tot i que és dur i complicat. L'he explicat a classe, el llegeixo sovint, llegeixo els poemes. Aquest poema, Sunio en Tabucarello i un crit d'alegria, jo l'he recitat enfilat dalt d'una pedra a Sunio. Me'n vaig emportar el llibre per recitar-lo, cridant com un boig. I la gent em mirava com si fos boig, que potser ho soc, eh? Però no només la poesia, que també hi molt, sinó també les traduccions. Va traduir Poe, va traduir Cavafis, va traduir Cocteau, Rilke...
Molts clàssics.
Els clàssics, Èsquil, Sòfocles, que és Eurípides. I als 17 anys va traduir l'Odissea d'Homer.
Déu-n'hi-do, 17 anys 17 tenia anys. Només.
I després hi va tornar una altra vegada.
Ostres.
Vull dir que, aviam, jo als 17 anys, per exemple, ja havia traduït Virgili les bucòliques. Uh-huh. També, eh? Vull dir que, aviam, aquest home és un home superior. És un moment privilegiat. Durant la República va col·laborar amb entusiasme i eficàcia a construir un país normal i culte, escrivint no només textos savis i aquests, sinó que va escriure contes infantils, contes de nens petits, editats a Sabadell, per cert. Va col·laborar amb el Diccionari Fabra, va intervenir en la creació de l'Institut de les Lletres Catalanes, va dirigir durant molts anys la col·lecció Bernat Metge, aquesta de traduccions del grec i del llatí, que és una feina extraordinària que justificaria una vida, va haver de marxar a l'exili per aquesta feina, va tornar clandestinament, va fer les seves classes a casa seva, va ser el puntal de molta gent, de molts intel·lectuals que s'estaven formant i de molts professors que després existirien, i va morir a Barcelona, com deies tu, l'any 59, sense haver deixat de divulgar mai ni un sol moment la cultura per tot arreu i de defensar la llengua. Van a Espanya, amb unes converses que va haver-hi als anys 50 amb els poetes espanyols que llavors encara escoltaven, i que les va prohibir el franquisme, perquè era massa aproximació. La seva mort, Joan Oliver, el sabadellenc, amb qui compartia l'amor pel país, però no ben bé tota la ideologia, però l'amor per la llengua sí, li va adreçar un poema que comença dient: si tu no hi ets, a qui m'adreçaré? Si tu no hi ets, qui ens jutjarà? Per tant, aquest home era l'àrbitre, era el punt de partida. Jo penso que cal reivindicar, i ens convindria reservar temps per llegir els nostres autors, els nostres poetes, en aquest temps tan bèstia que vivim de sabatots.
I ser més conscients, potser, també del valor afegit i de la importància que van tenir en la història de casa nostra.
Molta.
Diria de la literatura, però segurament va més enllà.
Sense cultura...
Agafa també la llengua, també la cultura.
Clar, no? Sense cultura no hi ha país. Aquí, aquest país nostre, no tenim país sense cultura. I la gent això sembla que no se n'adoni i van fotent el bèstia. Però oblidar-se de Riba i oblidar-se de tants altres que hi ha hagut i que han fet feina és un greuge important, perquè en el futur ho pagarem.
Ara ho explicàvem, que una de les coses que va fer Carles Riba és reivindicar els clàssics. Tu per què creus que hem de conèixer i estudiar els clàssics?
Home, perquè nosaltres som la baula d'una cadena que ve de molt antic i necessitem saber quina és aquesta nostra cadena, d'on venim. Per altra part, els clàssics, ja ho han dit tot, són clàssics per això, perquè estableixen unes normes que ja ho han dit tot. I si tu llegeixes, per exemple, Antígona, que es planteja, i la va traduir Riba, es planteja si cal obeir les lleis de l'Estat o les lleis de la consciència, avui dia això no pot ser més actual.
Clar. Bé, Orlegui, què ens en pots dir tu de Carles Riba?
Jo m'afegeixo, evidentment, a les reivindicacions que fa el nostre amic Antoni, la idea de que un país no és res sense cultura, però també aquest coneixement que ens pot donar una mica de l'element clàssic que ens ajuda a situar-nos en el món, però també segurament una petita lliçó d'humilitat, no? De dir, escolta, nosaltres només som una baula més, de tot un immens engranatge que ha començat fa molts segles i de la qual, doncs, escolta, les generacions que ens succeiran, doncs, passaran exactament el mateix. Vull dir que són els privilegiats testimonis, diguem-ne, del moment més important de la història. A Riba m'agrada reivindicar-lo, sobretot, la seva labor com a traductor. Abans he comentat el tema de l'Odissea d'Homer, que traduir-la amb 17 anys té un mèrit extraordinari.
I
també les vides paral·leles de Plutarc. I és per això que em remeto a una pel·lícula de l'any 1994, no massa coneguda, una pel·lícula dirigida per Mike Figgis, i que tenia de protagonista a una persona obsessionada i, diguem-ne... gran admiradora, diguem-ne, de tot el tema clàssic, era una pel·lícula que portava per nom La versió en Browning.
El estudio de los clásicos, en mi opinión, es la base de nuestra cultura. Y la cultura no es más que una expresión de lo mejor que hay en la sociedad. La filosofía.
Mike Figgis va dirigir aquesta pel·lícula, que en el fons era un remake d'una pel·lícula que en el seu moment, als anys 50, és una pel·lícula anglesa que havia protagonitzat a Michael Redgrave. I aquí la va interpretar l'Albert Finney, com sempre esplèndid, acompanyat de la Greta Scacchi i en Matthew Modine. I explicava la història d'un professor de llengües clàssiques que intentava empaltar als seus alumnes la passió que ell sentia per als clàssics. Però, òbviament, era una persona que li faltava el do de la comunicació i, per tant, en el fons, era un perdedor, perquè el pobre home, diguem-ne, s'esforçava i no aconseguia transmetre, excepte en un moment de redempció final, com no podia ser de cap altra manera, diguem-ne, aquesta passió que sentia per l'antiguitat.
Va, doncs que acabem amb l'últim personatge, és Beyoncé. There was a time when a woman's opinion did not matter. If you were black, white... Parlem de la cantant nord-americana, perquè aquest dimecres va tocar a l'Estadi Olímpic. I tu no la coneixies, Dalmases?
No. Jo, de veritat, fins avui ignorava tot d'aquesta manera.
I tu tampoc, bé, Orlegui?
Jo a mitges. Home, el nom sí que em sonava.
El nom,
però,
jo també.
Sí, el nom sí, Però saps què? Jo em sembla que quan ens encarregues els deures per les setmanes, diguem,
sí,
per la setmana següent, sempre hi ha un calfred, amb l'espinada de l'Antoni i jo tampoc no... Sóc una excepció, de dir, ostres, a veure quin personatge, diguem-ne, dels últims 20 o 30 anys, a veure quin ens col·locaran.
Clar, és llavors, que sempre quan... parlem de personatges molt antics.
Sí, sí. Però quan vaig anar a la Beyoncé, jo vaig dir, ostres, jo vaig patir, però vaig patir més per l'Antoni. Antoni,
no.
Per dir, pobre Antoni,
no, bueno, jo,
com se'n sortirà?
Mira, guaita,
porta una bona documentació aquí sobre.
Jo vaig fer una cosa molt seriosa, que és anar a la Viquipèdia i veure aquesta dona. Vaig començar a admirar-me. Diu que és cantant, compositora, productora, ballarina, actriu i dissenyadora de moda. Jo ja estic espantat. Però, a part de tot això, el seu pare es veu que de petit ja la va posar a ballar amb un grup i a cantar, i veu que va començar-ho a fer bé, i bueno, el pare va muntar el negoci de la nena i li ha sortit rodó. Ara, fins avui, insisteixo, jo ignorava qui era aquesta noia, només havia sentit el nom, com de tanta altra gent d'aquesta mena que es diuen artistes, no sabia ni quina cara feia ni a què es dedicava, de veritat, seriosament. Ara, després d'haver vist vídeos, perquè vaig buscar vídeos a YouTube, i vaig veure com cantava amb un marit que té, que és rapero, sí, i tot això, una cosa fantàstica, i d'haver sentit cançons, el meu desinterès per ella segueix intacte. Ho he de confessar, sí, sí, sí. Ja sé que el món és gran perquè hi hagi tot, i jo no sóc ningú per dir que la gent no es pot guanyar la vida com vol. I és admirable, perquè, esclar, atenció, durant la seva trajectòria artística, aquesta senyora ha venut al voltant d'uns 100 milions d'àlbums com a artista, i uns 40 milions, 40 dels quals són d'aquell grup que va fer quan era joveneta, no? Ha guanyat 22 Grammys, i és la dona amb més nominacions de tota la història.
És un dels fenòmens actuals més bèsties, jo crec que hi ha ara mateix.
Té un patrimoni d'entre 250 i 350 milions de dòlars. Estic a punt de marejar-me, tu. Com he estat capaç de viure tant temps sense això?
Home, sense conèixer-la.
He d'admetre que no sé res de la vida de debò, eh?
De la vida del 2018.
Debò, sí, bueno, ni m'interessa, però vull dir, aquesta gent és una cosa admirable per mi, tants calés.
Sí, sí.
Fent això, escolteu.
Bueno, no has de ser ni conscient ni de què tens.
Els 250 o 350 milions són trets d'aquí, això que sentiu. Uh-huh. Mireu el YouTube, no us ho perdeu.
Bé, Orlegui, ara ens deia el Dalmases les mil coses que ha fet la Beyoncé, una d'elles és fer d'actriu, també.
Sí, també s'ha prodigat en cinema, i admeto també la meva total, més que indiferència. Però, a veure, perquè no vull que això soni, diguem-ne, com a menyspreador, ni molt menys, eh? O sigui, a mi el que m'interessa ara no és l'artista, no és, diguem-ne, la seva polifacètica carrera, sinó l'interès que desperta envers una legió immensa de fans i admiradors. Ho hem pogut veure aquests dies, quan ha sortit a la televisió, no, les notícies, no? És a dir, com parlaven i amb quina devoció parlaven. Per tant, a mi m'interessa més la vessant més antropològica, més el que hi ha al darrere de l'artista, més aquesta mitomania que s'ha creat, que no pas la pròpia artista, de la qual, evidentment, jo li desitjo tota mena d'èxits, malgrat que m'afegeixo també l'Antoni, que em provoca la més absoluta indiferència. I sí, l'any 2006 va fer una pel·lícula que jo vaig anar a veure en el seu moment, perquè era una pel·lícula que parlava d'un grup dels anys 60. A mi el cinema m'agrada molt, diguem-ne, no només amb la seva vessant artística, sinó també com a transmissor de coneixement, i que sigui distorsionat a través d'una ficció. I la pel·lícula que va protagonitzar, que és segurament la més destacada que va fer, era una pel·lícula que es deia Dreamgirls.
Vosotras no necesitáis un concurso amateur, porque no tenéis nada de amateurs. Necesitáis un empujón, y yo voy a daroslo. 30 por cabeza por hacer los coros para Jimmy Early esta noche.
¿Jimmy Early?
Y un contrato garantizado de 10 semanas de gira desde mañana por la mañana a 400 por semana.
Dreamgirls la va protagonitzar l'any 2006 a la Beyoncé, amb d'altres artistes, entre d'altres doncs hi havia el Jamie Foxx, i la va dirigir Bill Condon, que és un director molt interessant. En el seu moment va fer una pel·lícula que es deia Dioses i Monstruos, que recreava un episodi tortuós de la vida del director de cinema James Whale. I aquí, en aquesta de Dreamgirls, explicava la història de les Dreamettes, que va ser un trio vocal femení, afroamericà, a finals dels anys 60, i on interpretava la Beyoncé una de les seves protagonistes. Poca broma, va tenir molt d'èxit, va tenir 8 nominacions als Oscars, i s'han portat dues estatuetes daurades.
Doncs escolta, avui ja podeu anar a dormir perquè ja heu après una cosa nova, que és que qui és la Beyoncé.
Jo l'he oblidat amb rapidesa, eh? Jo l'he oblidat de seguida.
Va, que ens veiem la setmana que ve, serà l'última. Gràcies, Dalmases, i gràcies a Beorlegui. Fins demà, de fet, demà torneu.
Fins demà, adéu.
Adéu.
El suplement a Catalunya Ràdio.